Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu de terra, aquest dimarts. Dimarts 30 de gener del 2024 torna a ser un dia de núvols a la costa i al prelitoral, on no es descarta algun plogim, i de boires en punts de l'interior més persistents a ponent. Ara fa fresca i el migdia serà semblant al d'ahir en temperatures entre els 12 i els 16 graus. Demà s'obriran més clarianes. El PSOE està negociant amb Junts per Catalunya i Esquerra els canvis d'última hora en la llei d'amnistia que s'ha de votar aquesta tarda al Congrés. Però el govern espanyol no està per la feina de modificar el text. Per això, segons el diario.es, veus de dins del Consell de Ministres s'inclinen a pensar que avui l'amnistia, aquesta llei, no s'aprovarà i tornarà a la Comissió de Justícia. A l'escull del terrorisme, ara s'hi ha afegit un altre delicte que Junts reclama incloure dins de la llei, el d'alta traïció. Tot arran de la intenció d'un altre dels jutges populars, en aquest cas Joaquín Aguirre, d'investigar Carles Puigdemont per aquest delicte, el d'alta traïció. El magistrat sosté que l'aleshores president de la Generalitat va maniobrar per obtenir el suport de Rússia a la declaració d'independència l'any 2017. Fins i tot assegura que Puigdemont coneixia els plans de Vladimir Putin d'envair Ucraïna. Que de bo. Per tot plegat, el PSOE acusa els jutges de voler interferir en el poder legislatiu. Encara en política, la trencadissa de Vox a les Balears amenaça el govern del PP a les Illes. Una rebel·lió interna dels 7 diputats d'extrema dreta al Parlament Autonòmic ha acabat amb 5 d'ells expulsats per la Direcció Nacional de Santi Abascal. De tot plegat en parlarem a la tertúlia. Ot Bou, Toni Aire, Isabel García Pagán, Joan López Alegre i Mònica Hernández, que també trepitjarà l'ull de poll. Un dia en què també es notícia que Elon Musk ha anunciat que ha implantat el primer xip cerebral en un humà. Ho fa a través de la seva empresa Neuralink i assegura que el pacient s'està recuperant bé d'aquesta operació. Tot això al matí que arrenca a Barcelona l'ICE, que és el saló audiovisual més important del món. S'hi esperen fins divendres més de 70.000 congressistes a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els esports, el Barça no es reforçarà en el que queda del mercat d'hivern, malgrat poder-ho fer, per la lesió de llarga durada de Balde. Ahir els jugadors van reunir-se a casa de Robert Lewandowski sense el cos tècnic després de l'anunci de l'adeu de Xavi Hernández de final de temporada. Ahir que parlàvem de la pressió que han d'aguantar entrenadors i futbolistes d'elit i que alguns no poden suportar, a la tertúlia entrevistarem un exfutbolista que ho va patir i de valent, que es diu Suárez Gurruchaga. Durant 4 temporades va jugar al primer equip de la Reial Societat i va tenir ansietats, depressions, a més un trastorn obsessiu compulsiu. Ara ho explica en un llibre que es diu Subcampeón. I a les 11, al Món RAC1, en aquest estudi, una de les cantants més populars de casa nostra, sobretot entre la gent més jove. Es diu Irma Farelo, però tothom la coneix com la Muixca, i avui ens vindrà a presentar el nou disc que acaba d'estrenar, Sexy Sensible. I després, sèries amb el Pere Soler Gimferrer i l'Alejandra Palés. I amb el Ramon Bertolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop d'ull a la matinada. Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Adrià?
Doncs sí que l'independentisme i el PSOE estan negociant a contrarrellotge les esmenes de l'amnistia aquesta tarda a partir de les 3. La llei s'ha de votar al Congrés i Junts i Esquerra estan fent mans i mànigues perquè els socialistes acceptin la seva proposta d'eliminar el terrorisme de l'apartat de les exclusions. L'objectiu és esquivar les maniobres del jutge que porta el cas Tsunami, Manuel García Castellón, i que vol deixar en res l'amnistia per a alguns dels imputats. Tot i això, des de la Moncloa no estan disposats a tocar ni una coma del text i, segons explica avui el diario.es, algunes veus dins l'executiu creuen que no hi haurà acord per aprovar avui la llei i que, per tant, aquesta haurà de tornar a la Comissió de Justícia. I és que, a més, el PSOE també ha girat l'esquena a l'última demanda de Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont han reclamat als socialistes esborrar del text els anomenats delictes d'alta traïció. Volen blindar-se davant del moviment d'un altre jutge, Joaquín Aguirre, que ahir va decidir reactivar la trama russa del procés, un cas que relaciona Puigdemont i el Kremlin i que estava oblidat des de feia mesos.
Es tracta d'una nova ofensiva des del Poder Judicial per intentar excloure, com sigui, el president Puigdemont de l'amnistia.
Sí, com dèiem, el jutge ha obert la porta a imputar l'expresident per alta traïció, que és un altre dels delictes que previsiblement quedarà fora de l'amnistia. Segons Aguirre, l'aleshores president de la Generalitat i el seu entorn van impulsar una conxorxa amb el Kremlin perquè donés suport a la independència de Catalunya. La resolució en què justifica allargar aquesta investigació 6 mesos més recull tot d'indicis que vinculen l'independentisme amb Rússia. Per exemple, una conversa sobre crear un sistema de criptomonedes català que agradés a Moscou, o la trobada de Puigdemont a Palau amb dos suposats espies russos el dia abans de la declaració de la independència. Fins i tot, diu el jutge, que l'entorn de l'expresident hauria sabut les intencions russes d'envair Ucraïna 5 anys abans que passés, perquè tot formava part de la mateixa agenda oculta del Kremlin. A més, assegura tenir noves dades que confirmarien relacions personals entre alguns dels investigats i diplomàtics alemanys o italians d'extrema dreta que volien guanyar influència política per si Catalunya s'independitza.
Aviam, d'aquest tema de Rússia i l'independentisme, en aquest programa vam entrevistar des de Josep Lluís Alai, que era la persona que teòricament és una persona extraordinària, ben culta, una persona que està enganxat a la figura de Carles Puigdemont, una persona molt important en l'ombra de Puigdemont, del president Puigdemont. Josep Lluís Alai és una persona que més parla un fotimer d'idiomes, però un fotimer d'idiomes, un d'ells el rus, i ell explicava en aquest programa el que va passar, que no. I després va venir Víctor Tarradellas, que era teòricament el contacte amb el Kremlin i tal, que va portar dos russos un dia a Palau quan hi havia Puigdemont aquí, i Puigdemont se'ls va treure de sobre en mitja hora. Vull dir que no, res del que es diu, tot això em sorprèn molt. És a dir, és que encara me'n recordo d'aquelles declaracions de Víctor Tarradellas que va venir en aquest estudi aquí al Món a RAC1 precisament per parlar-ne. Bueno, avui recuperarem, perquè és que el que deia allò no tenia res a veure amb el que ara diu el jutge Aguirre. Bueno, i clar, amb tot això, el PSOE acusa els jutges d'intoxicar el debat polític sobre aquesta llei de l'amnistia.
Sí, els socialistes han alçat la veu arran de la decisió del jutge Aguirre i també arran dels moviments de García Castellón. Fons del PSOE interpreten aquestes maniobres judicials com ingerències que pretenen condicionar el poder legislatiu. Aquestes fonts socialistes acusen els jutges d'actuar amb objectius molt clars i ho qualifiquen d'inadmissible i horrorós. La portaveu del PSOE avisava novament que no té sentit vincular el procés al terrorisme.
Respecto al poder judicial, habrá opiniones, decisiones que nos gusten más o menos, pero de ahí no nos vamos a mover, nunca nos vamos a mover del respeto al poder judicial. Y como les digo, lo que tenga que opinar el independentismo sobre las noticias que hemos conocido durante el día de hoy, pues lo tendrá que responder el independentismo.
Això ho deia Esther Peña, i per cert que per posar encara més llenya al foc, en les últimes hores García Castellón ha prorrogat 6 mesos més la investigació per terrorisme vinculada a Tsunami Democràtic.
Déu-n'hi-do. I a les Balears, la trencadissa de Vox fa trontollar el govern del PP.
Sí, els populars governen amb el suport extern de l'extrema dreta i ara la mala maror dins de Vox posa en perill la governabilitat autonòmica. Dels 7 diputats que els de Santiago Abascal tenen a les Illes, podrien passar-ne a tenir només 2. Això després que una revolta interna hagi acabat amb l'expulsió de la líder de la formació i fins i tot el president del Parlament Balear. Des de Madrid, però, desautoritzen els 5 líders de la rebel·lió i avisen que els faran fora ells, ho deia el secretari general del partit, Ignacio Garriga.
La expulsión cautelar inmediata de estos 5 sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido 5 diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares.
L'origen del conflicte neix quan l'executiva nacional de Vox va ordenar el mes de novembre passat donar suport als pressupostos que el PP Balear va presentar, decisió que no va agradar gens a la majoria dels membres de la delegació balear.
Passa que Junts per Catalunya ha expulsat la diputada Cristina Cassol del grup parlamentari.
Així ho ha decidit la direcció del partit després que el Parlament arxivés la denúncia que va fer contra la resta de diputats del seu grup. Junts creu que Cassol els ha intentat fer mal amb una acusació falsa d'assetjament. Ara la diputada passarà al grup mixt. El partit també ha engegat el procediment intern per expulsar-la com a militant de Junts per Catalunya. Fonts del partit expliquen a RAC1 que les proves que Cassol havia presentat no tenien ni cap ni peus. En canvi, qui en les últimes hores ha sortit en defensa de Cassol és Aurora Madal, taula, amb qui el partit també manté un conflicte obert força similar. A Twitter, la vicepresidenta de Junts assegura que la violència masclista en l'àmbit polític està ben descrita i s'adequa molt, diu, a aquesta situació.
I atenció a aquesta notícia, són les 6 i 9 minuts. Una empresa d'Elon Musk ha implantat el primer xip cerebral en un humà.
Sí, en una piulada, el mateix multimilionari ha explicat que diumenge la seva empresa Neuralink va col·locar el dispositiu al cervell d'un pacient i que s'està recuperant bé de l'operació. Tot i que no ha donat gaires detalls sobre el cas, ha assegurat que per ara estan rebent informació rellevant sobre aquests pics neuronals. Recordem que fa poc més d'un any les autoritats nord-americanes van donar llum verda a Neuralink per començar els assajos amb persones. L'objectiu de l'empresa és implantar xips que permetran ajudar molta gent restaurant funcions cerebrals de persones a qui li han quedat greument danyades per un infart, un accident o una malaltia com l'ELA.
I atenció, perquè aquest matí obre oficialment una nova edició del Saló Audiovisual ICE, que és el líder mundial del sector.
Sí, és un congrés que s'està fent gran a Barcelona, passos de gegant. De moment, aquest any l'ICE ocuparà els 8 pavellons de Fira Gran Via, l'Hospitalet de Llobregat, i esperen que des d'avui fins divendres hi passin 70.000 congressistes. El seu director, Mike Blackman, diu que l'esdeveniment no para de créixer i que la intenció és quedar-se a la ciutat. The real proof will
come in the next days. La veritable prova arribarà durant els pròxims dies, quan veiem els assistents, i els puc dir que ja n'hi ha un 25% més d'inscrits respecte al 2023. Esperem continuar aquest viatge a Barcelona durant els pròxims 20 anys o més. Barcelona, maybe for the next
20 years or longer. Enguany hi haurà 1.300 expositors en 73.000 metres quadrats i es calcula que aquest saló ja té un impacte econòmic d'uns 386 milions d'euros.
Em té fascinat Mike Blackman, no tinc el gust de conèixer-lo, eh? Però aquest senyor tenia aquesta... És el director del certamen. Aquest senyor tenia la... Aquest certamen estava a Amsterdam abans i el van portar cap a Barcelona. Uns anys més tard d'estar aquí, aquest senyor té un pis a Barcelona que s'ha llogat i quan li va preguntar com és que ha canviat aquest certamen d'Amsterdam cap a Barcelona, la seva resposta va dir: escolti'm, Amsterdam és preciós, però vostès saben el que tenen aquí, en Barcelona. Ha augmentat un 25%. O sigui, perquè ens entenguem, el mobile és lo pijo. I l'ICE és lo terrenal, diríem. És a dir, el mobile és per les grans empreses, és el, diguem, els CEOs, i en canvi això és... L'ICE és les apps, la gent jove que va allà a vendre el seu producte. Estem parlant de que ha augmentat, reitero, a nivell mundial, deia, 25% més, que és una barbaritat. Estem parlant de 1.300 expositors, ja. Si tothom parlem molt del mobile, que està molt bé perquè va ser el primer i tot plegat, però atenció, l'ICE, que entra amb molta força. Entra amb molta força. Ja ho va dir l'any passat, recordo que vam fer el programa des de la Fira i el director de la Fira, el president de la Fira, el Pau Relat, deia que... Atenció a aquest certamen, que apreta amb molta força. I, efectivament, atenció a l'ICE. Més coses. A les 6 i 12 minuts, el govern aprovarà avui la seva regulació dels mòbils a les aules.
Sí, és la normativa que prohibirà l'ús dels aparells a primària i el restringirà a la secundària, és a dir, només es podran fer servir quan el professor ho demani per fer alguna activitat concreta. A més, tots els centres hauran de recollir dins del seu ordenament aquesta normativa abans que comenci el curs que ve. L'executiu català s'avançarà així a la reunió sectorial que el Ministeri d'Educació mantindrà demà dimecres amb les comunitats autònomes, que busca consensuar una política comuna a tot l'Estat.
I a les 6 i 13 minuts, la calor i la sequera complicaran potabilitzar l'aigua que arriba a les cases.
Sí, el baix nivell d'aigua als pantans, sumat a les elevades temperatures d'aquest estiu, faran que, si no plou, sigui cada vegada més difícil potabilitzar l'aigua dels embassaments. Segons explica avui el periòdico, l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat ja han intensificat els controls per si cal activar nous procediments per tractar l'aigua, que podria tenir cada vegada més impureses. Això ja s'ha començat a notar, sobretot al pantà de Sau, que actualment es troba al 4,4% de la seva capacitat. De fet, avui, el nivell dels embassaments del sistema Ter Llobregat en general baixaran dels 100 hectòmetres cúbics. Aquesta és la xifra que marca el llindar per declarar ja l'emergència per sequera.
Mònica, i tot apunta que el nivell dels pantans encara continuarà baixant més, no?, perquè com a mínim...
Sí, no s'espera aigua els propers dies. Ahir us comentava, potser cap al dia 5-6 de febrer podria arribar alguna cosa. Ara s'ha desplaçat aquesta probabilitat de pluja més enllà, cap al 10-11 de febrer, cada cop la tenim més lluny. Per tant, de moment, doncs, no podem assegurar que arribi aigua. Seran dies tranquils. Sí que és veritat que amb molts núvols baixos, també amb moltes boires. A tot estirar avui, aquests núvols baixos poden deixar quatre gotes a la costa i al prelitoral, i les boires avui seran més persistents cap a les comarques de Ponent. Les temperatures continuen una mica per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, 4-5 graus més, entre els 12 i els 16 graus, i només reculant avui cap a les comarques del Pla de Lleida. Demà temperatures sense canvis, sí que dijous puja una mica, entre els 14 i els 18 graus de màxima, tornen a baixar lleugerament divendres i pujaran de cara a dissabte, i a partir de demà més clarianes a tot arreu. I en fresc ara mateix tenim 0 graus, per exemple, a Olot, i a 8 graus a Granollers, 6 a Girona, 4 a Lleida, 12 a Tarragona i entre 10 i 13 graus a Barcelona.
Res.
Bueno, aquests núvols, aquestes boires, però poc més. D'aigua no.
No veu res.
Ja et dic, si tirem molt enllà, a partir del 10-11 de febrer es veu una mica més de moviment, però encara falten molts dies.
Quan dius una mica més de moviment...
És que a tants dies vista costa precisar dir-te on caurà aigua i de quina manera.
No,
però...
no, ara et serem malparit, eh? No t'estic dient on caurà aigua, estic dient si veus aigua.
Sí, veig més moviment. Ara tenim com una mena de situació de bloqueig. T'has d'imaginar, tota la península l'enganxa un anticiclo que no deixa passar res més. I totes les pertorbacions se'n van per dalt, se'n van cap al nord d'Europa. I aquí tenim aquest bloqueig, doncs sembla que es podria trencar aquest bloqueig a partir del dia 10 de febrer i potser podrien començar a arribar més borrasques i portar-nos una mica d'aigua. Però és que queda molt lluny.
És que queda molt lluny, però queden 10 dies encara.
Sí.
En fi, atenció a aquesta notícia que us expliquem aquí al Món a RAC1 un quart de set del matí. A Sòria, la policia ha detingut els pares de dos germans d'un i quatre anys que deambulaven sols pels carrers i anaven drogats.
Sí, segons les proves mèdiques dels agents, van donar positiu en cocaïna. A més, anaven descalços i també bruts. Una parella que passejava va trobar els dos germans i va avisar la policia, que després va detenir els pares per un delicte d'abandonament. El jutjat d'instrucció n'ha decretat finalment la posada en llibertat, però la tutela dels fills ha passat a la Junta de Castella i Lleó.
I... atenció a Dani, a Dani Alves, perdó. Ara parlem de Dani Alves. Dani Alves, que s'estalviarà que durant el judici corre la seva imatge assegut al banc dels acusats.
Sí, els jutges del cas han decidit prohibir la difusió d'imatges i d'àudios de tot el judici, que comença la setmana que ve, fet que complicarà doncs als mitjans explicar què s'hi ha dit. De fet, tant la fiscalia com la representació de la víctima encara volien anar més enllà i demanaven que tot fos a porta tancada per així protegir la noia. Apunten que cal evitar que ningú més, que el jutge i les parts implicades, coneguin dades personals o accedeixin també als detalls del que va passar aquella nit al reservat de la discoteca Sutton de Barcelona.
I a les 6 i 17 minuts, Dani de la Orden estrenarà pel·lícula aquest estiu i atenció al càsting que tindrà.
Sí, es titula La casa en flames i arribarà a les sales de cinema el 28 de juny. Es tracta d'una comèdia dramàtica sobre el costat més fosc de les famílies i la protagonitzen, com tu deies, Emma Vilarasau, Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura i Macarena García. El film, de fet, narrarà una història que comença amb una trobada familiar en una casa d'estiueig a Cadaqués.
Déu-n'hi-do el càsting, eh? Hòstia... Pel que fa als esports, què tenim?
Doncs que el Barça ha descartat reforçar-se abans que tanqui el mercat d'hivern d'aquí a 3 dies. El club estudiava utilitzar la baixa per tota la temporada de Valde per incorporar un migcampista, però finalment s'ha fet enrere. La raó és que no troba opcions amb cara i ulls i que no vol condicionar encara més el fair play financer de cara a la temporada vinent. De moment, la porta tampoc donarà un cop de timó a la banqueta. Li va acceptar Xavi deixar-ho el 30 de juny. Ara bé, no és descartable que parteixin peres abans si no s'aconsegueixen bons resultats en els propers partits. Mentrestant, el Girona aspira a reforçar amb un central i un migcampista abans de divendres i tot fa pensar que l'Espanyol es quedarà tal com està. De moment, el club ha donat una vida extra a l'entrenador Lluís Miquel Ramis.
Un central i un migcampista?
Sí.
No, el Romeu ja no ha sonat ni res, no? El Romeu
no,
ni,
més...
ni Nico, tampoc.
No,
ara... Nico és un cas bo que sol. Qui digues?
Beltran, Fran Beltran, Beltran del Celta, sona ara. Sí.
Bueno, ho veurem. Què més?
Doncs que l'embolica amb un àudio... Hi ha hagut embolica amb un àudio entre el capità del Madrid, Nacho, i l'àrbitre del partit de dissabte al camp de Las Palmas, César Sotogrado. A la primera meitat, Sotogrado li va ensenyar una groga a Rodrigo per clavar-li una mena de calbot al porter de Las Palmas i després, al túnel de vestidors, DAZN va emetre unes imatges en què es veia l'àrbitre dient a Nacho que l'acció era de vermella claríssima. Doncs bé, per evitar mals entesos, el comitè d'àrbitres ja ho ha desmentit, assegurant que en realitat Sotogrado va dir a Nacho: si fos al revés, diries que era vermella claríssima. En canvi, qui campa amb total llibertat és Real Madrid Televisión. Els blancs juguen demà passat al camp del Getafe i la televisió del club ja ha començat a dir fàstics sobre l'àrbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea. En un reportatge de gairebé 5 minuts, el canal acusa el basc de perjudicar el Madrid i enumera tota una sèrie de suposades pífies en els últims partits. Aquest n'és un fragment.
Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de arbitrar el importante partido del Real Madrid en Getafe. Un árbitro con graves errores que perjudicaron al Real Madrid. Y casualmente, como en esta ocasión, siempre en partidos a domicilio. Y siempre con mucho en juego. Con el colegiado vasco, el Real Madrid tan solo ha ganado uno de sus últimos 5 encuentros. Es la tónica habitual con Ricardo de Burgos Bengoechea. Partidos importantes que normalmente son a domicilio. Y que siempre acaban igual. Con errores graves que perjudican al Real Madrid.
I tampoc se n'escapa de les crítiques l'àrbitre del VAR, Jaime Latre. Real Madrid Televisió l'acusa d'inventar-se fores de joc i de perjudicar els Ancelotti.
Jo crec que directament se n'estaran fotent. Ara ja se n'enfoten directament, cosa que em sembla molt bé. Se n'enfoten sense impunitat, o sigui, no tenen cap impunitat. Per tant, si no m'han de castigar, jo començo, saps què vull dir? Les 6 i 20.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
El diàleg. Si quan anàvem al col·le hi havia el bolivic que foties arròs o un tros de paper i bufaves i li foties al cap d'un altre, si el professor no té res, i anaves fotent. Doncs aquí igual, la meva televisió em va fotent aquí amb el bolivic. Doncs mira, tu, què tal, Bartolí?
Hola, bon dia, què tal? Molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Bueno, m'ha passat ràpid. Això que vam estirar el cap de setmana, que és una sort i un privilegi, però vaja. Sí, sí. També hi havia un regle, en el, jo de petit el tenia, que tenia un foradet a dintre.
Un què?
Un regle que sí. Tenia un...
Ho has dit a masculí?
Un regle.
Un? La regla?
Sí, però no es diu en masculí.
És masculí, no?
Oh. Sí, en masculí ho dieu?
Abel.
Jo sempre deia la regla.
El regle, jo he dit el regle. Sí. I tenia un foradet a dintre, era de color taronja.
Sí.
Tenia un foradet a dintre.
Un petitet.
I llavors allà podies posar la bola de paper.
En sèrio?
Amb saliva.
I com ho feies així? Pang?
No, perquè tu posaves a dintre del foradet i llavors bufaves. I clar, sortia la bola de paper disparada i li tiraves a qui volguessis.
Sí, les més rares feies. Sí.
Bueno, és el més kinky que he fet jo a la meva vida, eh? També t'ho dic. I res. Sí, tot bé.
Em vau trobar a faltar ahir. Perdó, tots el diuen que és en masculí. Perdó.
No passa
res. I no faré el comentari que ha fet. Ja, si es queda bo. Vale, d'acord, ja entenc el que és la regla. Això ja ho entenc. Però jo li deia, potser perquè és que era... No ho sé.
Perquè es deia així.
Bueno, és igual, de debò. Deixeu-me en pau, de bon matí que tinc son. Què?
No, res. Bueno, em vau trobar a faltar ahir o què? No vaig recuperar... No vaig recuperar l'hora de les 6 perquè dic, no vull saber què han dit.
No.
Res?
No, on ha anat? Em va preguntar on havies anat?
A Madrid, sí.
Jo no sabia si ho podia dir, no ho vaig dir.
I no vas dir, clar, no vam dir res.
Que maca. Pobreta. Aquí, protegim-me.
No.
Va, anem al diàleg d'avui, que està el cafè d'idees de la Gemma Nierga la setmana passada. Sí, doncs va conversar amb Teresa Jordà i l'entrevista, podem dir que va quedar farcida d'evidències.
Doncs també el sedàs del Tribunal Constitucional i, evidentment, amb ganes de carregar-se, evidentment, aquesta llei. Per arribar a l'altre, és a dir, si negocies has de dialogar, això és evident.
Millor Pere Aragonès que no Oriol Junqueras.
Sí, evidentment. I la fortuna de que és evident que les organitzacions o moviments doncs estàvem, evidentment, en la llei. I agafar-nos, evidentment, en el... És que estem parlant d'unes evidències tan evidents que, evidentment, fa que sigui una evidència, valgui la redundància.
Pues creo que es evidente.
Van quedar 4 evidències en una frase superconcentrades. Així si podem ajudar a la senyora Jordà a ampliar el seu vocabulari, doncs des d'aquí...
Ullo! La consellera.
Hòstia, és consellera? No, però segueixen una persona humana, no?
Sí.
Ah. És consellera?
Ho era?
Sí.
Ah.
Ah, llavors ja no, però conserven el tracte.
Sí, és veritat, conserven el tracte. Però sí, jo, encantat de la vida. Sí, és supersimpàtica, però... Bueno, doncs això. Ja està, eh? He acabat. Que ja he acabat, he dit. 6 i 23. Bueno.
No t'ha funcionat, avui.
No m'ha funcionat, eh? Amb l'Oriol sí que funcionava.
Ullo, home. Va, tira. És consellera.
És consellera?
Sí, però clar, la consellera d'Acció Climàtica.
No, ho era.
Era? El David Mascort. Sí.
Ah, és el David Mascort, és el Pere Mas.
Però sí que ho era.
Ara és el Pere Mas.
Abans ho era.
Però fa poc que ho era.
Sí,
que
porta l'empanada. Quina empanada. Ningú va anar al concert d'ahir la nit?
No.
Sucre, per tu, al matí. Molt sucre. Ara...
ple. I pel que em diuen, podria haver omplert tres Palaus Sant Jordi. Laura Pausini. Tot i que no va cantar bé, també em sembla.
Tu no respondi più al telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia, senza risposte ai miei perché. Adesso cosa mi resta di te? Non c'è, non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il belli, non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è vita per me più, non c'è altra ragione che mi liberi.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Soc de Legalitas perquè de vegades passen coses que no t'esperes. Com quan vaig tenir aquell accident i van aconseguir que m'indemnitzessin. O quan em van fer unes cremades durant la depilació làser i em van ajudar a guanyar la reclamació que vaig presentar.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic. Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'OMCE, perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'OMCE. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'OMCE, ben jugat.
RAC+1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som més 1.
Més blanc que Montse Interiors, el més ideal per renovar al millor preu, perquè fem els descomptes més grans de l'any als articles essencials de la casa. Renova el teu fons d'armari, cortines, fundes nòrdiques, tovalloles, jocs de llit, pijames i tot el millor preu de l'any. Funda nòrdica abans des de 41,95 €, ara des de 16,95 €. Més blanc que les botigues Montse Interiors i a montseinteriors.com. Només fins al 29 de febrer o exhaurir existències.
En punt 6:45 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Que avui es vota al Congrés la llei d'amnistia.
Això tot i que el PSOE i els partits independentistes segueixen negociant. Junts i Esquerra volen eliminar referències al terrorisme i també als delictes d'alta traïció, però el PSOE s'hi nega i, segons el diari Ponés, no descarta que avui la llei no s'acabi aprovant.
Tot plegat després de l'última maniobra judicial que ha reactivat la trama russa del procés.
El jutge Joaquín Aguirre relaciona Carles Puigdemont amb el Kremlin per poder acusar-lo d'alta traïció i deixar-lo fora de l'amnistia, i mentrestant Manuel García Castellón ha prorrogat la investigació per terrorisme a tsunami democràtic. El PSOE denuncia que els jutges intenten manipular i influir en les lleis.
La guerra interna a Vox fa trontollar el govern del PP a les Balears.
5 dels 7 diputats del partit de les Illes han fet fora els altres 2, que són la presidenta de la formació dels Balears i el que fins ara era president del Parlament. Des de Madrid diuen que els faran fora a tots 5, però tot plegat fa perillar la majoria de dretes.
Junts per Catalunya expulsa la diputada Cristina Casol del grup parlamentari.
Ho fa després que el Parlament arxivés la denúncia que va fer contra la resta de diputats del seu grup, a qui va acusar d'assetjament. Ara la diputada passarà al grup mixt.
I Elon Musk anuncia que ja ha implantat el primer xip cerebral a un humà.
Diu que diumenge la seva empresa Neuralink va col·locar el dispositiu en un pacient i que es recupera bé. No ha donat més detalls, però en principi els xips haurien de servir per restaurar funcions cerebrals a persones que han tingut un accident o que tenen malalties com l'ELA.
Avui arrenca a Barcelona el Saló Audiovisual ICE.
Començarà a les 10 del matí, ocuparà els 8 pavellons de Fira Gran Via i acollirà fins divendres uns 70.000 congressistes. Aquest any una de les protagonistes serà la intel·ligència artificial.
I el baix nivell d'aigua als pantans farà més complicat que potabilitzi l'aigua.
Ho explica avui el periòdico. La calor i la falta d'aigua fan que els contaminants es concentrin. L'ACA i Aigües Ter Llobregat ja han intensificat els controls per si cal activar nous procediments per tractar l'aigua, tot i que de moment encara no ho han hagut de fer.
Als esports, Pedrol, el Barça descarta reforçar-se en els últims 3 dies de mercat d'hivern.
El club estudiava aprofitar la baixa de Balde per reforçar el mig del camp, però s'ha fet enrere. La raó és que no troba opcions amb cara i ulls i que no vol condicionar encara més el fair play financer. De la seva banda, el Girona aspira a incorporar un central i un mig camp en pista abans de divendres, mentre que l'Espanyol ha donat una última oportunitat al tècnic Lluís Miquel Ramis.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Avui no s'esperen canvis importants, s'espera un dia de boires i núvols, però de pluja ben poca.
Exactament, es repetirà una dinàmica semblant a la que vam tenir ahir, amb aquests núvols baixos, amb molta humitat, amb molta boira, núvols baixos més espessos, sobretot a la costa i al prelitoral, on podrien deixar algun plugim, i boires que seran més tossudes cap a les comarques de Ponent, on deixaran unes temperatures més frenades al centre del dia. La resta màximes semblants a les d'ahir, entre els 12 i els 16 graus, i a partir de demà s'obren més clarianes. De moment no arriba pluja i dijous, per exemple, puja una mica la temperatura.
I ja que hi som, que marquen els termòmetres?
Entre els 10 i els 13 graus a la ciutat de Barcelona, 12 a Tarragona, 4 graus a Lleida, 6 a Girona, 9 a Terrassa, 3 a Viladrau i 7 a Vilanova de Meià.
Pel que fa a les carreteres i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Són les 6:33, fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, 30 de gener.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La història interminable és el musical del que tothom parla.
No deixis passar més temps i descobreix aquesta superproducció per a tota la família.
T'esperem al Teatre Apolo. Aconsegueix ara les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com i a teatreapolo.com. Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor míster i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança, amb especialistes en cada matèria i secrets pel teu benestar.
A RAC+1, Cases amb Ànima. Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC1.
Tots som
més
1.
RAC1.
Penseu que jo trigo a dutxar-me perquè jo ho faig per parts. Primer em trec la dentadura, la passo per la carxofa de la dutxa, després em trec l'ull de vidre, l'ensabono, tot sí, amb molt de carinyo.
Vostè es va desmuntant per peces.
Sí, jo sóc l'MPP, el Mr. Potato Pensionista. I sempre que vol traiem-me, doncs, la pròtesi de genoll i el maluc de titani.
Yeah.
Quan em mori podreu donar el meu cos a la botiga de Lego de Passeig de Gràcia. Ho has vist,
Són les instruccions de muntatge, eh?
Sí, sí, del Nino Gran, eh?
Aquí va la... Bueno, són les cares, sí.
Són les cares...
No. Avi, home, que estem parlant.
Vols veure una cosa d'una sola peça?
Va!
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC1.
Tots som 1.
Renova. Més fàcil. Actualitza.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu. Expliqueu-nos el que vulgueu. Digueu-hi la vostra. El món a RAC1.
6:37, avui a les 3 de la tarda arranca el Congrés dels Diputats el debat de la votació final sobre la llei d'amnistia. La votació es preveu cap a les 5 de la tarda. Serà una llei que a aquesta hora encara s'està negociant entre el PSOE i els partits independentistes. Ens espera, per tant, un matí trepidant de passadissos i d'intentar esbrinar com quedarà finalment aquest text. Junts per Catalunya i Esquerra volen eliminar qualsevol referència al terrorisme per esquivar les maniobres del jutge García Castellón, que porta el cas de Tsunami Democràtic, però el PSOE es nega per ara que el terme desaparegui. Els socialistes tampoc veuen amb bons ulls esborrar del text els anomenats delictes d'alta traïció. Aquesta és la dosi extra de protecció que Junts ha afegit a última hora a la seva llista de demandes. Per què ho ha fet? Doncs perquè els de Carles Puigdemont volen blindar-se davant del moviment d'un altre jutge, Joaquín Aguirre, que ahir va decidir reactivar la trama russa del procés. És el cas que relaciona el president Puigdemont i el Kremlin i que estava oblidat des de feia mesos. Aguirre ha decidit tornar a posar-lo sobre la taula ara amb l'objectiu de deixar l'expresident i el seu entorn també fora de l'amnistia. Tot i això, ara mateix el PSOE es nega a retocar més el text de l'amnistia. No contempla ni esborrar el terrorisme, ni tampoc el delicte d'alta traïció que investiga el jutge Aguirre. De fet, segons explica el diari Punès, dins del govern espanyol veuen cada cop més possible que aquesta tarda, si no hi ha canvis, Junts faci saltar pels aires el text de l'amnistia i que la llei hagi de tornar a la Comissió de Justícia. Sigui com sigui, avui serà un dia gros al Congrés dels Diputats i una prova d'això és que Esquerra hi envia Oriol Junqueras i la vicepresidenta Laura Vilagrà per seguir fil per randa tot el que passi, Adrià Santasusana.
Junts i Esquerra tenen coll avall que la justícia vol tombar la llei de
d'amnistia i s'agafen els últims moviments de Manuel García Castellón amb la causa del tsunami. Per això, al debat hi ha diferents esmenes vives amb l'objectiu de protegir els acusats pel tsunami i fer-ho eliminant la menció al terrorisme. Els partits independentistes volen que només quedin exclosos els actes que hagin causat de manera manifesta i amb intenció directa violacions greus de drets humans. Creuen que així els jutges ho tindran més difícil per tombar la llei. En parla la republicana Raquel Sanz.
Que som molt conscients doncs de tota l'ofensiva judicial que tindrem per davant, però el que n'estem convençuts és que el que passarà demà és una victòria política.
Des de Junts per Catalunya també negocien amb el PSOE i adverteixen que s'ha de canviar la llei. De fet, fons del partit expliquen a RAC1 que la intenció és votar-hi a favor, però adverteixen que si el PSOE no baixa del burro, no descarten abstenir-se o no votar-la. Diuen que fins a les 3 de la tarda, quan s'ha de votar, hi ha temps per pactar canvis.
Sigui com sigui, la votació de l'amnistia d'avui es farà enmig d'una nova ofensiva dels jutges que tenen causes obertes pel procés. D'una banda, Manuel García Castellón ha allargat 6 mesos més la investigació per terrorisme vinculada al tsunami democràtic. Assegura que encara li queda feina per fer i estira així una de les causes que deixaria els implicats fora de l'amnistia. Però és que ahir un altre jutge, aquest a Barcelona, va obrir un nou front. Es tracta del magistrat Joaquín Aguirre, com explicàvem ara, que és el jutge que investiga la coneguda trama russa del procés, que ha obert, doncs, la porta a imputar Puigdemont ara per alta traïció, Agustí.
Sí, és un altre dels delictes que previsiblement quedarà fora de l'amnistia. Segons Aguirre, el president i el seu entorn van impulsar una conxorxa amb el Kremlin perquè donés suport a la independència de Catalunya. Assegura tenir noves dades que confirmarien les relacions personals entre alguns dels investigats i els serveis secrets russos, però també entre gent de l'entorn de Puigdemont i diplomàtics alemanys o italians d'extrema dreta que volien guanyar influència política si Catalunya s'independitzava.
El jutge ha reactivat el cas després de rebre una carta anònima a finals de l'any passat que contenia uns retalls de premsa elaborats per l'equip d'investigació periodística internacional anomenat OCCRP. Un retall que informen d'una hipotètica reunió entre Puigdemont i un emissari del president rus Vladimir Putin, que havia estat un antic diplomàtic rus. De tots els detalls, en Benet Íñigo.
La investigació per la suposada ingerència russa en el procés feia mesos que estava adormida fins que ahir el jutge Aguirre va aixecar el dit. La resolució en què justifica allargar aquesta investigació recull tot d'indicis i converses que vinculen l'independentisme amb Rússia, per exemple, unes converses sobre crear un sistema de criptomonedes català que agradés a Moscou, o la trobada de Puigdemont a Palau amb dos suposats espies russos el dia abans de la declaració d'independència, una trobada que el mateix Puigdemont va qualificar de broma de mal gust, però que el jutge li serveix per fer un relat sobre el seu lideratge i implicació en els contactes amb Putin.
Si los contactos con el Kremlin existieron antes y después de octubre de 2017, puede extraerse la deducción de que había alguna persona común a Tarradellas y Alay y por encima de ellos que permitiría tales contactos entre dirigentes de JunsperCat y el Kremlin.
Fins i tot diu el jutge que l'entorn de Puigdemont hauria sabut les intencions russes d'envair Ucraïna 5 anys abans que passés, perquè tot formava part, diu, de la mateixa agenda oculta del Kremlin.
O bien se iniciara una guerra entre la Unión Europea y Rusia, siendo la invasión de Ucrania y la consecuente limitación del suministro de gas a Europa el primer paso importante de la estrategia política del gobierno ruso.
Una teoria feta a mida que li permet estirar la causa i tenir un roc a la faixa davant l'aprovació de l'amnistia.
Mentrestant, el PSOE creu que les maniobres del jutge Aguirre i de García Castellón tenen només un objectiu: intoxicar el debat polític sobre l'amnistia. Aquest cop els socialistes eviten el respecte habitual cap als magistrats per acusar-los d'intentar manipular el poder legislatiu amb les seves decisions. Madrid, Jordi Armenteras.
Sí, sí, ho expliquen fonts del partit, que posen com a exemple tant les interlocutòries de García Castellón com la investigació sobre el cas Volhov i el gir de guió que va fer ahir. El PSOE interpreta els moviments judicials com ingerències i acusen els jutges d'actuar amb objectius molt clars. S'entén que objectius polítics. Ho qualifiquen d'inadmissible i d'horrorós. Davant de micròfons ningú verbalitza d'aquesta manera, però jo la portaveu tornava a avisar que vincular el procés al terrorisme és fer passar gat per llebre.
Nadie que no quiera utilizar de nuevo el terrorismo para ganar ventaja política puede decir algo así sobre lo que ocurrió en Cataluña en el año 2019.
I va posar com exemples de terrorisme des d'ETA, Grapo, el jihadisme, a Terra Lliure i l'ultradreta amb tots els crims del final del franquisme. En cap cas, el procés.
6:43 i a les Illes Balears la trencadissa a Vox podria fer trontollar la majoria absoluta que hi tenen el PP i el partit d'extrema dreta. Dels 8 diputats que els de Santiago Abascal tenen a les llistes, podrien passar-ne a tenir només 2, això després que una revolta interna hagi acabat amb l'expulsió de la líder de la formació i fins i tot també del president del Parlament Balear. Des de Madrid, però, desautoritzen els líders de la rebel·lió i avisen que els faran fora a ells. Ho deia el secretari general del partit, Ignacio Garriga.
la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos, que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal. Luego es importante aclarar que Vox no ha expulsado a nadie. Han sido cinco diputados que de manera unilateral, movidos por una ambición personal, han decidido expulsar a quien sí representa a Vox Baleares.
Com dèiem, però, tot plegat posa en perill la governabilitat de les dretes a les Illes Balears. Corresponsal de RAC1 a les Illes, Joan Farrés, bon dia.
Bon dia. Ja feia setmanes que Vox Balears havia començat una crisi que esclatava aquest dilluns. Per una banda, la delegació del partit a les Balears expulsava la seva líder, Patricia de las Heras, i que fins ara era l'actual president del Parlament Autonòmic, Gabriel Lesen. I per l'altra, la direcció central de Vox expressava des de Madrid el seu suport als dos diputats expulsats i la intenció d'expulsar precisament els cinc restants autonòmics que havien fet fora a De las Heras i Lesen, qui, de fet, s'esperava així davant la decisió de Vox Balears, que suposava el seu final com a president del Parlament.
El grupo parlamentario Vox queda secuestrado en manos de gente que ya va a dejar de pertenecer al partido político Vox.
L'origen del conflicte començava quan l'executiva nacional del partit va ordenar el mes de novembre passat donar suport als pressuposts que el PP Balear va presentar, decisió que no va agradar a la majoria de membres de la delegació balear.
I un últim apunt en política, perquè Junts per Catalunya ha expulsat la diputada Cristina Casol del grup parlamentari. Així ho ha decidit la direcció del partit, després que el Parlament arxivés la denúncia que va fer contra la resta de diputats del seu grup. Junts creu que Casol els ha intentat fer mal amb una acusació falsa d'assetjament. Ara la diputada passarà al grup mixt. El partit també ha engegat el procediment intern per expulsar-la com a militant. Ara són 3:45 del matí. A banda de la política, tenim més coses, perquè Elon Musk ha anunciat que ja han plantat el primer xip cerebral a un humà. En una piulada, el multimilionari ha explicat que diumenge la seva empresa Neuralink va col·locar el dispositiu al cervell d'un pacient i que aquest s'està recuperant bé de l'operació. Tot i això, no ha donat gaires detalls sobre el cas. Ha assegurat que per ara estan rebent informació rellevant sobre aquests pics neuronals.
Recordem que fa poc més d'un any les autoritats nord-americanes van donar llum verda a Neuralink per començar els assajos en persones. L'objectiu de l'empresa és implantar xips que permetran ajudar molta gent, diuen, restaurant funcions cerebrals de persones a qui els han quedat greument danyades, per exemple, per un infart, un accident o una malaltia com l'ELA. És a dir, segons Musk, amb aquests xips hi hauria gent que podria tornar a caminar o recuperar la parla o la vista.
I per cert, encara sobre tecnologia, a les 10 del matí, d'aquí poc més de 3 hores, obrirà oficialment una nova edició del Saló Audiovisual ICE, líder mundial al sector. És un congrés que s'està fent a Barcelona, a passos de gegant, i que tot apunta que acabarà atrapant el Congrés Mundial de Mòbils pel que fa a la seva magnitud. De moment, aquest any l'ICE ocuparà els 8 pavellons de la Fira Gran Via, l'Hospital de Llobregat, i s'espera que des d'avui fins divendres la visiti uns 70.000 congressistes aquest any, i aterra també des del Pla de la Intel·ligència Artificial. Montse Martí.
Una intel·ligència artificial que la trobarem a l'ICE fent d'ànima d'humans digitals i d'avatars. També hi trobarem les últimes novetats en producció virtual amb pantalles LED, que cada cop té més pes en els rodatges, i més projectes vinculats a les projeccions immersives, que han entrat fort en l'àmbit de l'oci i la cultura. Un dels espais del Saló serà per cases intel·ligents, sobretot a l'ICE. S'hi veuran solucions vinculades al so immersiu per poder mirar la tele o escoltar música, com si fossis al cinema o a un concert mateix. El president del clúster audiovisual, Miquel Rutllant, assegura a RAC1 que l'ICE i el Mobile tenen ara punts de connexió, però que ara per ara són dos salons molt diferenciats.
Si algun moment es troben, és possible. Tot el món de la realitat virtual la pots trobar a l'ICE i te la pots trobar també en el Mobile. Però són casos molt particulars. Ara per ara encara ens trobem realment amb una diferenciació que encara és bastant clara. El audiovisual d'una banda i tot el món de la digitalització en sentit ample en l'altra.
Catalunya és el cinquè territori amb més participació al Saló, només per darrere de la Xina, Alemanya, el Regne Unit i els Estats Units.
6:48 i el govern aprovarà avui la seva regulació dels mòbils a les aules. És la normativa que prohibirà l'ús dels aparells a primària i el restringirà a la secundària, és a dir, només es podran fer servir quan el professor ho demani per fer alguna activitat. A més, tots els centres hauran de recollir dins el seu ordenament aquesta normativa abans que comenci el curs vinent.
Ara mateix, un dels principals dubtes que hi ha sobre la normativa del Departament d'Educació és fins a quin punt es limitarà l'ús dels mòbils als instituts. El cas, però, és que cada cop hi ha més veus que demanen que la prohibició dels mòbils a secundària sigui total, també a la secundària, com dèiem, el Consell Escolar Espanyol ja va defensar la setmana passada que els telèfons només haurien de poder-se fer servir a les escoles per motius purament acadèmics, i ara qui s'hi ha sumat és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que creu que fer-ho serviria per baixar l'assetjament escolar i millorar el rendiment acadèmic.
Més coses quan són les 6:49 del matí, perquè les reserves dels embassaments del sistema Ter Llobregat baixaran avui dels 100 hectòmetres cúbics. Aquesta és la xifra que habilita el govern a declarar l'emergència per sequera a tota l'àrea de Barcelona i de Girona, segons el pla de sequera, tot i que ara mateix la Generalitat manté la previsió que les noves restriccions no entraran en vigor fins la setmana que ve. Ara bé, aquest no és l'únic mal de cap pel govern relacionat amb la falta de pluges, i és que el baix nivell d'aigua als pantans, sumat a la calor, que anirà en augment quan s'acosti l'estiu, faran que, si no plou, sigui cada vegada més complicat potabilitzar l'aigua dels embassaments.
Segons explica avui el periòdico, l'Agència Catalana de l'Aigua i Aigües Ter Llobregat ja han intensificat els controls per si cal activar nous procediments per tractar l'aigua, que podria tenir cada vegada més impureses. De moment no ha passat, però el govern assegura que està preparat.
I un últim apunt, perquè a Sòria la policia ha detingut els pares de dos germans d'un i quatre anys que deambulaven sols pels carrers i anaven drogats. Segons les proves mèdiques dels agents de la policia espanyola, van donar positiu en cocaïna. A més, anaven descalços i també bruts. Una parella que passejava va trobar els dos germans i va avisar als agents, que van detenir els pares per un presumpte delicte d'abandonament. El jutjat d'instrucció n'ha decretat finalment la posada en llibertat, però la tutela dels fills ha passat a la Junta ara mateix de Castella i Lleó. Deu minuts i les 7. I als esports, Pedrol, el Barça descarta reforçar-se abans que tanqui el mercat d'hivern. D'aquí a 3 dies, el club estudiava utilitzar la baixa per tota la temporada de Balde per incorporar un migcampista, però finalment s'ha fet enrere.
Sí, la raó és que no troba opcions amb cara i ulls i que no vol condicionar encara més el fair play financer de cara a la temporada vinent. De moment, la porta tampoc donarà un cop de timó a la banqueta. Li va acceptar Xavi deixar-ho el 30 de juny. Ara bé, no és descartable que parteixin peres abans si no s'aconsegueixen bons resultats en els propers partits. Vinculat amb l'anunci de Xavi, per cert, quan el tècnic ho va comunicar al vestidor, va demanar als futbolistes que tanquessin files, que fessin pinya. Doncs bé, l'equip li ha fet cas i ahir van dinar plegats a casa de Robert Lewandowski sense Xavi ni el cos tècnic, tampoc hi era Joan Laporta, només futbolistes, abans de tornar a jugar demà a les 7 de la tarda contra l'Osasuna Montjuïc en directe a RAC1.
Què més tenim, Pedrol?
Doncs que el mercat d'hivern tanca la mitjanit del dijous al divendres i el Girona no llença la tovallola. El seu objectiu de màxims és reforçar-se amb un central i un migcampista. En canvi, tot fa pensar que l'Espanyol es quedarà tal com està. De moment, el club ha donat una vida extra a l'entrenador Lluís Miquel Ramis.
I més coses quan són les 6:51 del matí. El comitè d'àrbitres ha desmentit a correcuita una nova polèmica relacionada amb el Real Madrid.
Ahir, DAZN va emetre unes imatges entre el capità del Madrid, Nacho, i l'àrbitre del partit de dissabte al camp de Las Palmas, César Sotogrado. A la primera meitat, Sotogrado li va ensenyar una groga a Rodrigo per clavar-li una mena de calbot al porter de Las Palmas, i després, al descans, aquestes imatges mostren com l'àrbitre li diu a Nacho, en aquest sentit, li diu a Nacho que l'acció era de vermella directa, ho reconeix, per evitar mals entesos, però el comitè ja ha dit que les imatges no s'ajusten a la realitat i assegura que, en realitat, Sotogrado va dir a Nacho: si fos al revés, diries que era vermella claríssima. Mentrestant, qui campa amb total llibertat és Real Madrid Televisió. Els blancs juguen demà passat al camp del Getafe i la televisió del club ja ha començat a dir fàstic sobre l'àrbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea. En un reportatge de gairebé 5 minuts, el canal acusa el basc de perjudicar el Madrid i enumera tota una sèrie de suposades pífies en els últims partits. Aquest és un fragment.
Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de arbitrar el importante partido del Real Madrid en Getafe. Un árbitro con graves errores que perjudicaron al Real Madrid y casualmente, como en esta ocasión, siempre en partidos a domicilio y siempre con mucho en juego. Con el colegiado vasco, el Real Madrid tan solo ha ganado uno de sus últimos 5 encuentros. Es la tónica habitual con Ricardo de Burgos Bengoetxea. Partidos importantes que normalmente son a domicilio y que siempre acaban igual, con errores graves que perjudican al Real Madrid.
I tampoc s'escapa de les crítiques el que serà l'àrbitre del VAR, Jaime Latre. Real Madrid Televisió l'acusa d'inventar-se fores de joc i perjudicar els Ancelotti amb un nou reportatge ara de 3 minuts.
Set minuts i les 7.
Oh. Hola, sóc el Marc Márquez, pilot de MotoGP. Justament ara surto d'entrenar, que ja toca tornar a casa. Però saps que ara podem fer tots aquests viatges diaris més sostenibles, amb els nous combustibles 100% renovables de Repsol i sense haver de canviar de cotxe?
En el teu dia a dia, una cosa nova et mou amb els combustibles 100% renovables de Repsol, que ja pots fer servir per al teu cotxe. Troba'ls en més de 50 estacions de servei i al final de l'any a 600. Descobreix-los a combustiblesrenovables.repsol.com.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales o con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
Soc Irene Paredes, jugadora del Futbol Club Barcelona.
Soc Fermín López, jugador del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més enllà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més enllà de l'esport amb la Fundació Barça.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900 106 08 o entra a legalitas.com.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
44.468 44468
sèrie
11 011.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
T'imagines unes vacances d'estiu senzillament ideals? Amb Viatges al Corte Inglés i Travel Plan no és necessari que te les imaginis. Ara pots viure-les. Reserva ara i aconsegueix les millors places a destins com Maurici, Grècia, Tailàndia o Cap Verd. No esperis més a tenir un estiu ideal amb Travel Plan i Viatges al Corte Inglés.
El món a RAC 1.
6:55. I a aquesta hora, així és la gent, la secció del Marc Artigau, en què cada dia ens explica el món des del punt de vista d'una persona. Avui, l'exfumador.
L'havies conegut quan era un fumador tenaç, d'aquells que sempre duien un paquet al damunt i un parell d'encenedors per si falla. L'havies vist gaudir en cada pipada que fins i tot el volies imitar. Ja ho sabies, que fumar mata, però ell s'autodestruïa amb una elegància cada tarda al bar que l'envejaves. Després vas marxar del poble a estudiar i tornaves als caps de setmana. No recordes en quin moment precís li vas perdre la pista. Cada cop el veies menys, però sempre amb el cigarro als llavis. I de sobte, potser un petit infart, un espant familiar, la verge del saludable que baixa de tant en tant, vés a saber, el fumador tenaç es va convertir en exfumador. I aquesta síl·laba ho canvia tot. Va muntar una associació al poble, feia xerrades i duia experts, fins i tot el van veure en una campanya publicitària a la tele i tothom en parlava. Tu que mai no havies fumat, no entenies per què de cop i volta ell, en majúscules, ara formava part del teu equip. No t'hi senties digne. Li vas preguntar i no et va respondre. Així que amb quasi 40 anys has anat a l'estanc i has demanat un paquet. No saps si te'l fumaràs segur. Segurament no, però el duràs sempre a sobre.
Sí, sí, 57, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
En el libro No es para tanto, la escritora, editora y profesora Roxane Gay, autora de Mala Feminista, recopila una serie de ensayos donde otras mujeres cuentan, explican sus historias. Historias que tienen que ver con la violencia sexual sufrida. Relatos cortos en los que se aborda la agresión, el trauma, la culpa, la vergüenza, las secuelas. Mujeres que han callado, ocultado lo que les sucedió. Algunas conocían a sus agresores, otras no. Algunas incluso siguieron manteniendo relación con ellos. Reflexiona sobre el consentimiento, la cultura de la violación y que reflejan lo extendido que está el problema de la violencia sexual y el silencio que lo envuelve. Desde actrices como Alice Eddy a escritoras como Liz Dance. Algunas te ponen los pelos de punta, otras te emocionan. Ninguna te deja indiferente. No es para tanto, está editado por Capitán Swing.
I ara anem amb el diàleg. 6:58, Ramon Martolí, bon dia.
Hola, Adrià, com estem?
Bon, bé, prou bé.
Bé, ahir com ho vau passar? Sense...
Vam trobar a faltar, la veritat, sí. Sobretot a aquesta hora.
Era el que necessitava sentir. Bé, bromes a banda, escoltem un petit recopilatori de galls dels últims dies i això és aquí, al Món RAC1.
Donem el carrusel deportivo de la SER. Aquesta era la pregunta clau que feien...
Adrià García, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usher, bon dia.
Bon dia, bon dia.
És molt tard, 6:23. Hola, bon dia. Ui, perdó. Hola, bon dia. Ui.
I amb Ràdio Marca aprenem com és d'important no invertir l'ordre de les lletres d'una paraula.
Tot el que calgui per tenyir de blanc i blava aquesta gran hora radiofònica, amb el sentit de l'humor que porten i la fina heroïna...
¿Cómo?
I la fina ironia del Perico que vola... Amb el sentit de l'humor que porten i la fina heroïna...
¡Pim-pam! ¡Toma la cajita!
I acabem amb aquest tall de Ferran Monegal a Julia en la Onda.
Televisión Española.
Ha cumplido los 50 ya, ¿no?
Informe semanal 50 y en portada 40. Son los dos programas más longevos. El informe semanal...
¿Cómo?
El informe semanal...
Corta esto porque esto es muy verde.
Toc, toc. ¿Te has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.